Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.
Dies per retrobar-nos amb la família i amb els amics. Si més no, aquesta és la teoria que s'ha amagat sempre darrere les festes, per bé que la pandèmia ho ha complicat i actualment les trobades no són o no haurien de ser com eren abans. En qualsevol cas, sí que són jornades en què les absències d'aquelles persones que han mort en els darrers temps es fan més evidents. I amb la Covid són moltes les famílies que han perdut algú en aquests dos anys. Unes absències que ara es fan, doncs, més evidents. En parlem amb l'Enric Soler, que és professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Educació de la UOC i psicòleg relacional. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
El Nadal és l'època més dura per assumir un dol?
Evidentment, és l'època més dura perquè és l'època on la nostra cultura té associades les reunions familiars. És molt possible que hi hagi moltes famílies que amb la dinàmica del dia a dia, d'anar a treballar i aquestes coses no es poden veure gaire sovint, però on no falten mai és en alguna cita, o bé sigui per Nadal, o bé Sant Esteve, o bé el Cap d'Any, però sí, són festes que són a més familiars i, per tant, quan es reuneix tota la família i aquesta família ha perdut algun o més dels seus membres, doncs aquí és on es fa més present l'absència d'aquells que han marxat.
Per tant, el que estem veient és el que podríem dir la cadira buida, no? Per dir-ho d'alguna manera, no? Aquell espai que ocupava aquella persona, no? A la nostra família i que ara no existeix, no hi és, aquesta persona no hi és i és el dia que veiem clar, no? Que aquesta persona no hi és. Segurament pels no convivents, eh? Els convivents, evidentment, ho veuen cada dia, no?
Exactament. Normalment per Nadal tothom acostuma a tenir el seu lloc a la taula i, doncs, quan una persona ja no hi és, doncs l'absència queda molt, molt, molt ben representada per aquesta cadira que queda buida. De fet, una cadira buida és un element simbòlic molt potent, que fins i tot hi ha una tècnica terapèutica, psicoterapèutica, en psicoteràpia, en teràpia familiar, que s'anomena així justament, la tècnica de la cadira buida.
És a dir, en realitat per assumir o per digerir el dol, ens aniria bé deixar aquesta cadira buida?
És imprescindible que aquesta cadira li donguem un espai almenys els primers anys o el primer i el segon any de l'absència. Per què? Perquè això ens ajudarà, doncs, a tota la família a poder integrar aquesta pèrdua. Serà una cadira que serà incòmoda, però també esdevé una cadira que pot ser molt terapèutica i pot ajudar molt a tot el dol familiar depenent de què fem amb aquesta cadira. No és el mateix que en aquesta cadira i aboquem tots els abrics i les bosses de la gent que venen convidats o a què agafem aquesta cadira i, doncs, per exemple, doncs, no li posem un plat i uns coberts i en el seu lloc i col·loquem una espelma en record o en memòria de la persona que no hi és. D'aquesta manera, tota la família queda reunida i queda reunida també amb l'absència d'aquella persona. I, per tant, aquest acte simbòlic tan senzill ajuda a tothom a integrar la pèrdua al mateix temps que compartir-la, perquè tot sovint considerem que el dol és un assumpte individual, que és intrapsíquic, i això no és ben bé així. El dol és una qüestió familiar. Quan a una família li prens un dels seus membres, aquella família mor i s'ha de reinventar una altra manera de funcionar sense la persona que no hi és.
Clar, en aquest sentit, no sé si és bo també en festes com aquestes plantejar noves tradicions o noves rutines per notar tant l'absència, o al final és bo notar i percebre aquesta absència per, en certa manera, curar, per bé que crec més en la teoria aquella que la ferida sempre és present, però si més no, per en certa manera doncs, curar una mica o superar o acompanyar aquest dol, no?
Bé, el primer any sempre en els dols hi ha el que anomenem l'efecte aniversari, és a dir, hi ha un primer any que estem sense aquella persona que hem perdut que van esdevenint diverses dates que són importants, com poden ser pel Nadal, però també poden ser, doncs, per exemple, doncs, l'aniversari d'aquella persona que no hi és, o el dia del seu sant, o altres celebracions que tinguin les famílies a nivell més ja particular, no? És important poder, primer, notar aquesta absència i a partir d'aquest punt zero, progressivament, començar a readaptar-se. És a dir, si la persona que ha mort tenia uns determinats rols i unes funcions en tota la família, progressivament la família haurà de fer moviments i haurà d'anar assumint aquests rols que feia la persona que no hi era, perquè el que no poden fer les famílies és deixar de funcionar. I sí que a partir doncs, d'allà el primer any doncs, és un bon moment doncs, per canviar o modificar progressivament els rituals familiars, no només el Nadal, sinó qualsevol altre. Jo insisteixo en que aquesta adaptació hauria de ser progressiva, perquè si el que fem és treure la cadira i canviar completament, radicalment, el funcionament d'aquests rituals familiars, una mica el que estem fent és donar les esquenes a la pèrdua i el que podria estar passant és que estiguem doncs, posposant un dol o que l'estiguem congelant o que no ens estiguem fent càrrec dels sentiments que es deriven de la pèrdua i perquè és molt humà i és molt natural que la gent s'estimi més no patir. Però una pèrdua implica un patiment i és obligatori. O sigui, tenim el software que ens han col·locat al cap humana d'aquesta manera. Podem posposar un dol, el podem congelar, podem intentar passar-hi de puntetes, però tard o d'hora sortirà. Com més aviat integrem aquesta pèrdua i ens adaptem a funcionar sense la persona que ens ha deixat, més saludable serà. Si intentem donar les esquenes al dol, és molt probable que al cap d'uns anys, 5, 8, 10, fins i tot 15 o 20 anys, doncs hi hagi alguna persona que revisqui aquest dol, però ja en un format patològic. El dol en si és saludable, però un dol no elaborat o elaborat incorrectament pot esdevenir en el futur en una depressió, que és absolutament patològica. Fixeu-vos que el dol i la depressió tenen sintomatologia que és molt semblant, que és la tristesa, no? Per tant, intentar donar les esquenes a passar pel túnel del dolor pot passar-nos una factura molt més elevada al cap d'uns quants anys.
Clar, i en aquest sentit, no sé si el fet que estiguem en aquesta pandèmia que ens afecta a tots plegats, no?, les nostres rutines, les nostres maneres de fer, amb la visió de totes les restriccions, no?, que s'anunciaven ahir al vespre i que ens deixaven a tots plegats doncs, recalculant segurament dinars, etc. I tenint en compte doncs, que la pandèmia més, a les primeres fases, sobretot, va provocar uns dols doncs, que no es podien gestionar acompanyats i que moltes vegades no podien anar acompanyats d'un acte de comiat. No? Tot això entenc que encara pot generar més incidència en aquest sentit?
A veure, les famílies que van perdre un ésser estimat abans del Nadal anterior van tenir molt poc temps i, a més, en un context social on hi havia restriccions molt fortes i, per tant, es donaven uns condicionants nefastos per poder elaborar el dol, en qualsevol dels sentits. Aquestes persones van poder passar el Nadal aquell com van poder. Suposo que amb patiments insuportables. Aquestes famílies que ja han viscut aquesta experiència d'haver superat un Nadal sense una persona estimada i en aquelles circumstàncies ara ja ha passat més d'un any i sí que ja podran començar a reorganitzar-se i a poder fer canvis i a poder elaborar aquest dol que sí que cicatritzarà aquesta pèrdua. Ara bé, per moltes altres famílies que han perdut el seu ésser estimat just en aquest últim any, estan afrontant el primer examen familiar sense la persona que estimaven, que és aquest proper Nadal. Aquests ja han tingut més temps, a no ser que la mort s'hagi produït en els últims dos mesos, per anar-se fent a la idea de què és el que podem fer o com ens organitzarem a l'hora de fer el Nadal. I tot això barrejat també doncs, amb les restriccions que són canviants. Si alguna cosa ens ha ensenyat aquest virus i aquesta pandèmia és que haurem d'aprendre a ser més flexibles i haurem d'aprendre a adaptar-nos amb molta més rapidesa a les circumstàncies. Abans un Nadal podia ser una cosa repetitiva durant 12 anys seguits amb el mateix menú i les mateixes persones, però ara el Nadal ha de ser una cosa com moltes altres, com el anar a treballar o com el poder sortir o entrar o anar a una discoteca o no, ha de ser una cosa que requerirà un esforç adaptatiu de molta flexibilitat per part de tothom.
Clar, i a més es trobaran persones que no esperaven o que esperaven estar acompanyades i que es trobaran confinades i, per tant, que no podran assistir a determinades trobades, no? Això haurem de veure també com ens acaba afectant psicològicament, no?
Bé, això entra dins de la intimitat de les famílies i jo no sé si això es complirà o no es complirà, perquè les famílies tenim tendència a mantenir-nos en l'estat d'equilibri en el que ens trobem i realment als humans no ens agrada gaire canviar. Som bastant resistents als canvis.
Per tant, vols dir que hi haurà menys confinaments dels que hi haurien de ser?
Exacte. Jo sospito que dins de la intimitat d'un domicili, doncs allà pot passar qualsevol cosa. És a dir, que no tinc gaire clar que tots els confinaments, els autoconfinaments, perquè aquí, al cap i a la fi, és a partir de ja que cada ciutadà s'empodera i ha de poder ser conscient de quina és la seva situació i de quines persones està posant en risc, si ha tingut un contacte estret amb un positiu. Això ja veurem què passarà, perquè jo espero que després del Nadal es noti una pujada, perquè crec que moltes persones no s'autoconfinaran.
Doncs en parlarem, segur que en parlarem i tindrem oportunitat de fer-ho. Gràcies a l'Enric Soler, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Educació de la UOC i psicòleg relacional, per haver-nos acompanyat avui al Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu molt bon dia.
Igualment, bones festes.